A Catalunya Ràdio comença l'últim pas de gansa amb Miquel Calçada.
Bon dia, bona hora, què tal? Són 2:15 al migdia, això és Pasta Gansa. Avui és dia 20 de juny del 2023 i això sembla la màquina del temps. Sí. Com sempre, tenim 3 concursants. Tenim el Jordi Costa. Jordi Costa, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estem? Jordi Costa té 45 anys, és de Barcelona i fa de periodista, no?
Intentem.
Periodista esportiu.
Això mateix.
Molt bé, per què has vingut al Pasta Gansa?
Per intentar comprar-me la moto que no em vaig poder comprar fa 28 anys.
28 anys, molt
bé. Setena pregunta.
Quina moto?
Un Scoop i un velocípede, un utilitari per desplaçar-me.
Molt bé. Xavier Vicent, segon concursant d'avui, de Lleida. Bon dia, bona hora. Ja hem d'acostar el micròfon. Xavier, com estem?
Pues molt bé.
Edat, 35.
35 anys?
Sí.
Molt content de que m'hagi convidat.
A cada cama, eh?
I sou de Lleida Capital?
Soc d'Almacelles.
D'Almacelles, importantíssim. Molt bé.
Visca Castellvell del Camp, Tarragona.
Molt bé. Doncs aquest és el nostre segon concursant i el tercer és un mite del dibuix. Joan Terrats, 65 anys, hola. Barcelona. Bon dia, bona hora.
Molt bé.
Senyor Terrats, com estem?
Molt bé, tu?
Jo estic fantàsticament bé. Exacte. Quin és el motiu de venir al Pasta Gansa?
Em van dir si volia venir, vaig dir que no, i per això...
Fantàstic. Molt bé, doncs, fetes les presentacions, anem per la primera pregunta.
Primera pregunta.
Harry el Brut sabia que tard o d'hora arribaria aquest moment, però no esperava que seria tan aviat. Mentre observava les inacabables obres de la nova superilla de Manhattan, va rondinar. Després de més de 40 anys eliminant escòria dels carrers, què li quedava? Només una paga miserable, un rellotge amb una inscripció i una Magnum del 45. Però també un grapat de records engranyables, entranyables, com el dia que sense voler va volar el cap a Michael Barman, o quan va pallissar aquell malfactor, com es deia? Smithy el xivato. O va ser Kowalski el tres potes. Bé, últimament li fallava la memòria, va pensar mentre baixava amb la targeta rosa fins la 23, on hi havia el seu bar de tota la vida, a Xouba Galega, que ara regentava una parella de Shizuan. Bona gent. Llàstima que fossin tan estrangers. Havia quedat per jugar la partida, com cada tarda, amb els de sempre. L'hortera del Vincent Vega, el paparra d'Antoni Soprano i els sòmines del John McNulty. Ells no se n'adonaven, pobrets, no feien altra cosa que parlar de malalties, però eren els únics amics que li quedaven, va pensar Harry el Brut mentre la seva pròstata el reclamava. Potser massa tard. Va córrer al lavabo, estava ocupat, va treure la seva Magnum, però ja no li quedaven bales. Pregunta, primera pregunta, què és una xouba? Possibilitat A, una capellina típica de Lugo. Possibilitat B, una sardineta. Possibilitat C, una cabana de pastor. Possibilitat D, una pràctica sexual més aviat monòtona. Aquesta és la primera pregunta per en Jordi Costa.
Jo diria que...
Xouba. Què és una xouba?
Hauria dit que cap de les quatre, però ja que m'ho poses així, la capellina.
Tu creus que... Però segur que és la capellina?
No.
Perquè podria ser... No ho sé, eh?
Una pràctica sexual, no.
No, una xouba... Una xouba, què podria ser?
Una xouba.
Exactament, molt bé. Sí, senyor, una xouba. Sí, senyor, una sardineta. Anem per la primera pregunta pel segon concursant. Hòstia.
Segona pregunta.
Com que feia anys que la senyora Mitterrand ja era gran, potser massa i tot, va ser la Madeleine, la seva neta, qui va preparar l'últim sopar de gala. De la mateixa manera com que els vells amics de la senyora Mitterrand ja eren tots morts o a punt de passar a millor vida, la Madeleine va convidar directament els seus nets. Gent jove, fresca, en comparació amb la processó de decrèpits que desfilaven any rere any per davant de la seva àvia. Per això la Madeleine va trucar al Ringo, el net de Desmond Tutu, que no es perdia una festa, i a la Pilín, la neta del Pelé, i que, com el seu avi, era dretana, però podia passar per esquerrana. I el Felipe Juan Froilán, de Tots els Sants, net de l'emèrit i veí d'Abu Dhabi. O fins i tot a la Daphne Bridgestone, que enguany era la sensació de la temporada social a la cort anglesa. Per sopar, la Madelon havia disposat de primer un variat de croquetes, tot i que no era un plat gaire fi, però sabia que tothom quedaria content. A qui no li havia de gust una bona croqueta, oi? Doncs el net del Harry el Brut, per exemple, no li havia de gust. Potser per això no el van convidar. Per això, i perquè a l'últim sopar va cremar tota l'ala oest del Palau de l'Élysée. De segon plat, la Madelon deixava escollir entre tornador o llobarro. Però en acabar la nit, el problema no va ser el menú, sinó saber per què no va venir absolutament ningú a sopar. Inaudit, esgarrifós, la Madelon, però tenia clar que la culpa no podia ser de les croquetes, perquè aquí no li ve de gust una bona croqueta, oi? Per tant, la clau d'aquell desastre només podia ser el segon plat, concretament el tornador. I com que estem envoltats de llestos, que ho saben tot i s'ho mengen tot, encara que no hagin anat a sopar mai al Palau de l'Élysée, ni una miserable vegada en tota la seva vida, segur que ens podran dir què dimonis és un tornador. Possibilitat A, el fill d'un ciclista que va néixer el dia que el seu pare va guanyar el Tour de França. Va ser conegut com nadó del Tour, posteriorment tornador. Possibilitat B, un filet de carn de porc que detesta la classe alta, perquè la classe alta no menja mai carn de porc, ni que sigui un secret ibèric. Possibilitat C, el tall de filet de vedella embolicat amb tocino que li va oferir un xef anomenat el Mozart de la cuina, a Gioacchino Rossini, quan va anar a estrenar una de les seves òperes a París. I possibilitat de cap tipus de carn, perquè, je suis désolé, mais el tornador no existeix pas, no ha existit mai i no existirà jamais.
Podria ser el ciclista, però jo crec que és la del filet de vedella, embolicat amb
tocino.
Sí.
Sí, senyor!
Correcte!
I encara aniré més enllà. I també amb una mica d'allò que li tiren, que el Rossini li agradava molt, allò, la tòfona, una mica de tòfona, també. Molt bé, tercera pregunta.
Tercera pregunta.
L'últim congrés de jugadors i jugadores, jugadoris d'escacs políticament correctes, perdó, jugadors i jugadores, i jugadoris, sí, va suposar un abans i un després per les normes d'aquest joc mil·lenari. Després d'hores i hores de discussions exaltades, es va aprovar que, a partir d'ara, les peces negres es dirien peces de color. L'objectiu de matar el rei enemic es canviarà per desterrar-lo a un país llunyà. I els cavalls no se'ls podrà matar sense la supervisió d'un veterinari. Però el moment més destacat del Congrés va ser quan, enmig del discurs d'una senyora de Cleveland, Ohio, sobre com s'han d'anomenar les peces que no se senten ni torres ni outfields, va irrompre a la sala una manifestació en defensa dels drets dels peons, exigint, entre altres coses, que cobrin un plus quan arribin a coronar-se en dama i que no siguin sempre els primers en morir. Els organitzadors es van enrocar i la cosa es va allargar i allargar fins que es va fer l'hora de sopar i van pactar taules. Però, parlant de sopars, Joan Terrats.
Sí.
En els escacs hi ha una defensa que té nom de truita. Em sabries dir quina? Possibilitat A, defensa d'alls tendres. Possibilitat B, defensa francesa. Possibilitat C, defensa espanyola. Possibilitat D, defensa taquera.
M'agradaria que fos l'A, però jo potser deu ser la francesa.
Exactament, molt bé.
Correcte.
Ho esteu brodant. No sé com us ho feu. Tercera pregunta pel concursant Jordi Costa.
Quarta pregunta.
Costums bielorussos. Entre els bielorussos hi ha un costum antiquíssim segons el qual cada vegada que un bielorrus vol desbaratar els plans dels altres, primer de tot ha d'anar a una botiga d'instruments, comprar-hi una guitarra. Aleshores se'n pot anar on els altres preparen els seus plans i encarar-s'hi, al mateix temps que es posa a saltar sobre de la guitarra fins que la deixa esclafada. Després d'això, el bielorrus ja pot desbaratar els plans dels altres, mentre els altres bielorrussos van dient: mira, aquest ens ha aixafat la guitarra. De vegades, si els plans que vol desbaratar són molt importants, també pot trossejar un piano de cua o es pot empassar un xilofon. Però parlant de xilofons...
Hòstia.
Vols una moto, xaval? Te l'has de guanyar. Parlant de xilofon... El xilòfon és un instrument de la mateixa família que Possibilitat A, el triangle. Possibilitat B, l'orgue. Possibilitat C, la marimba. Possibilitat D, la cachimba. Xilofon.
Xilofon. De l'orgue.
Triangle, l'orgue.
A veure,
era el triangle, era l'orgue, era la marimba o la cachimba.
Crec que serà la marimba.
La marimba, molt bé. Cinquena pregunta pel concursant Xavier Vicens.
Cinquena pregunta.
Tota matèria viva mostra algun canvi. Un exemple clar en són les llengües. El cas del català, per exemple, ha sofert darrerament un canvi notori, que és el de l'eliminació dels accents diacrítics, perquè, segons diuen, no tenien gaire funció. De fet, venien a ser com aquells toppings que es posa per sobre els gelats que, si bé aporten estètica, pràcticament no es noten en quant al gust. Quant al gust. La qüestió, però, si això acabarà aquí, és saber si això acabarà aquí o anirà més. Si hi pensem una mica, per què els punts suspensius són 3 i no 2? Quedaria igual de clar i estalviaríem un punt que, multiplicat per les edicions de paper de llibres, suposaria un estalvi important de tinta. El mateix passaria amb paraules com evidentment, que si li traiem la T final, sona exactament igual. Evidentment, evidentment.
Sí, sí, sí.
Estarem expectants. Parlant d'eliminar lletres, Xavier Vicens, hi ha idiomes que ja eliminen vocals directament. És el cas, per exemple, de la ciutat de Brno. De quin país es troba Brno? A resposta... sí, aquí només tenim una sola d'allò, que és una pregunta. Des de quin país es troba Brno?
Un circuit de motos molt famós.
Efectivament.
Txecoslovàquia. Bueno, República Txeca.
Aquí estem, molt bé. Aquests ho van fer ordenadament i pacíficament, pobrets. Sisena pregunta i última.
Sisena pregunta.
Diari d'un cendrer. L'acomodador Murillo ja fa dies que m'ha tret al carrer perquè ja es pot fumar al hall del cinema on m'estic des de fa tants anys. No és que molestis estar a la fresca, els cendrers ens adaptem de seguida perquè ja sabem que tenim una vida molt grisa, però és una mica depriment que vagi passant la gent sense fer-me cap mena de cas, i quan em fan cas potser seria millor que no me'n fessin, perquè un cendrer és per deixar-hi la cendra. Aquesta és la nostra feina, i avui de moment només m'han deixat a sobre una bossa buida de Cheetos, mitja bola llapada de gelat de nous de macadàmia i un número de la grossa estripat amb molta ràbia. He pensat que m'agradaria explicar-li-ho a l'acomodador Murillo perquè entengui com és de miserable la vida d'un cendrer, però llavors ha vingut un xicot de cabells rinxolats que s'ha estat molta estona al meu costat i m'anava tirant sobre la cendra d'una una mena de trompeta que anava fumant tant panxo mentre parlava amb un altre xicot amb qui compartia la mateixa trompeta que per cert feia una olor de camp molt bonica, molt de primavera, però m'ha fet pena, pobres xicots, perquè han de ser molt pobres si han de compartir aquella pobra trompeta. I mentre m'anaven fent pena, curiosament, jo m'anava sentint més i més bé. I al cap de poc m'han vingut moltes ganes de riure. No sé per què. I m'han vingut el meu cap gris i trist de cendrer coses que no dic mai. Com, per exemple... Guai. Del Paraguai. Parlant del Paraguai... Aquesta és una pregunta per en Joan Terrats. Atenció, senyor Terrats.
Aviam.
Parlant del Paraguai. A la bandera de l'Uruguai hi ha possibilitat A, una lluna, possibilitat B, un sol, possibilitat C, un núvol, possibilitat D, un paraigua.
Bueno, és més complicat que córrer la marató. Des de casa és més fàcil.
Absolutament.
Jo dic un sol.
Un sol. Doncs la resposta correcta és, efectivament, un sol. Bravo!